Balanç, l'economia internacional amb Nando Sanoguera.
Aquest cap de setmana fa 7 anys que la Unió Europea va viure l'ampliació més gran de la seva història. 10 països s'hi van afegir de cop i això va crear pors pel que podria suposar una entrada massiva de treballadors de l'est. Va néixer el mite del lampista polonès, que faria competència deslleial als locals i els prendria la feina. Doncs bé, aquesta lliure circulació no serà completa fins ara. Alemanya i Àustria, els últims països que encara no l'aplicaven, aixequen les barreres aquest cap de setmana. La resta de l'antiga UE A15 ja l'ha permet de fa temps i avui farem balanç d'això.
Per què Alemanya i Àustria obren ara les fronteres als treballadors?
Els tractats d'adhesió preveuen períodes transitoris per aplicar-los. Cada soci europeu pot obrir els mercats laborals quan vulgui, però com a molt té 7 anys per fer-ho. Alemanya i Àustria, que fan frontera en l'antiga Europa de l'Est, han estat sempre reticents a l'entrada de mà d'obra d'aquests països i van decidir esgotar els terminis. Però a partir d'ara, com ja passava a Espanya, un ciutadà d'Hongria o Polònia no necessitarà un permís de treball per establir-se a Alemanya. Deixaran d'estar en vigor els acords bilaterals per reclutar treballadors temporals i empreses d'Eslovàquia o Lituània podran desplaçar personal a Alemanya o Àustria. La Comissió Europea veu tot això com una oportunitat, explica la portaveu d'Ocupació, Cristina Arrigo.
Obrir el mercat laboral ha tingut uns efectes molt positius pel conjunt de la Unió. El 1 de maig d'aquest any és ara una oportunitat, especialment per a Alemanya i Àustria, per fer front a la falta de qualificació i omplir vacants als seus països.
Conseqüències que ha tingut sobre la resta de països l'entrada de treballadors de l'est.
7 anys després, Brussel·les assegura que no hi ha hagut dumping social o competència deslleial per l'arribada de mà d'obra de l'est. De fet, és il·legal que aquests treballadors tinguin pitjors condicions que els nacionals i han de cobrar el mateix. La Comissió Europea diu que els sous fins i tot van pujar, això sí, fins que va esclatar la crisi.
La llibertat de circulació ha permès als treballadors fer una contribució significativa al creixement econòmic sostingut. No han empitjorat l'atur ni han baixat els salaris locals. Obrir els mercats laborals també ha permès ajudar els esforços que es fan contra el treball no declarat.
Brussel·les reconeix, però, que els països de l'ampliació poden haver viscut una fuga de cervells en determinats sectors, com ara el sanitari. Tot i així, la desocupació en aquests llocs ha disminuït. Abans de la crisi, la taxa d'atur a Polònia va passar del 19 al 8% en 5 anys. A començaments del 2010, 2.300.000 persones dels països de l'ampliació vivien a l'antiga UE A15. La majoria són de Polònia, Lituània i Eslovàquia i han anat a viure, sobretot, a Irlanda, al Regne Unit i Alemanya. En aquest últim cas, encara com a immigrants extracomunitaris.
Previsions de futur.
Segons la prestigiosa Fundació Alemanya Friedrich Ebert, amb l'aixecament de barreres, l'economia germànica pot créixer més d'un 1%, però també poden baixar lleugerament els salaris i pot pujar una mica l'atur, un 0,2%. Un impacte, segons la portaveu comunitària Cristina Arrigo, que ofereix més avantatges que inconvenients.
La llibertat de circulació és un dret fonamental per cada treballador de la Unió Europea. Les pors inicials sobre fluxos massius de treballadors procedents de l'est han estat exagerats. Veiem que això no ha comportat alteracions serioses dels mercats laborals.
Romania i Bulgària.
Com que es van adherir a la Unió el 2007, no tindran plena llibertat de circulació a la UE fins al 2014. No obstant això, 14 dels 25 socis ja han aixecat les barreres als treballadors d'aquests dos països. És el cas d'Espanya, on viuen, segons Brussel·les, 825.000 romanesos i 168.000 búlgars.